Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Més de 70.000 ciutadans de les Balears s'exposen a l'increment del preu de lloguer l'any que ve. El Ministeri de Drets Socials i Consum calcula que durant el 2026 finalitzarà més de 24.000 contractes i que per mort de l'augment dels preus de l'habitatge podrien pujar de mitjana 4.600 euros anuals en cas que es renovin. Una situació de preus a l'alça que afecta molt la població més jove.
Tenc 24 anys, visc amb ma mare, faig feina i a dia d'avui pues, està molt difícil independitzar-se.
Jo tenc 23 anys, visc també amb els meus pares, està complicadíssim. O sigui, massa doblers en proporció a la que cobram mensualment i les condicions en aquests habitatges que disposam són no massa bones.
De fet, la taxa d'emancipació juvenil ha tornat a baixar, se situa en el 16,2% segons el darrer informe del Consell de la Joventut de les Illes. És dimecres, dia 10 de desembre. I avui hi ha una nova jornada dels metges contra la de vaga dels metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat.
La primera jornada d'aturades ahir la van secundar les Balears, el 85% dels professionals als hospitals i prop del 70% als centres de salut, segons el sindicat mèdic. A més, per mort de la vaga es van anul·lar 72 operacions, 1.600 consultes hospitalàries i gairebé 3.000 consultes d'atenció primària.
I rescatades 171 persones migrants a les Balears, les darreres 24 hores a bord de 10 embarcacions.
Els han localitzat en aigües de Formentera, Cabrera i al sud de Mallorca i els tripulants són d'origen magrebí i subsaharià. Amb aquestes, des de principi de l'any fins ara, han arribat a l'arxipèlag més de 6.900 persones a bord de 380 embarcacions.
I Coldo García apunta la participació de l'expresidenta del govern, Francina Armengol, en contractacions fraudulentes per intentar així que el Suprem assumeixi tota la causa contra ell.
L'actual presidenta del Congrés i expresidenta balear no està imputada en la causa, però l'exassessor d'Avalos intenta implicar-la perquè el Suprem el que assumeixi tota la instrucció que ara du l'Audiència Nacional.
I avui estarem pendents de les reaccions a la sentència del Tribunal Suprem de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelar dades del cas de frau fiscal de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
Una sentència en què es considera provat que va ser l'exfiscal general o algú del seu entorn qui va filtrar el correu electrònic on la defensa de l'empresari Alberto González Amador s'oferia a reconèixer dos delictes fiscals a canvi de pactar amb Fiscalia. Avui aquesta sentència centrarà el darrer cara a cara de l'any entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
I de la cultura, aquesta matinada han conegut la mort de Robi Iniesta, el líder d'Extremoduro. Als 63 anys, fa un any, va haver de suspendre la seva agenda per problemes de salut. I en els esports, l'Illes Balears Palma de Futsal ha quedat eliminat de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip d'Antonio Vadillo va perdre per 5-3 a la pista de l'Inter Movistar. Els mallorquins perdien per 3-1 a falta de 3 minuts per acabar el partit, però aconseguiren forçar la pròrroga. Al temps extra, els madrilenys amb dos gols sentenciaren l'eliminatòria i en futbol ja saben quan es jugaran els partits dels 16 de final de la Copa del Rei, eliminatòria que es disputarà la setmana que ve. El Mallorca jugarà dimarts a les 7 del capvespre a Riazor contra el Deportivo de la Corunya i l'Atlètic Balears rebrà el dijous a les 9 del vespre la visita de l'Atlètic de Madrid.
I tanquem la portada amb la previsió del temps per avui, una jornada que han començat de nou amb boira a alguns punts de Mallorca. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui repetirem unes condicions semblants en aquests darrers dies. Tindrem alguns intervals de núvols baixos durant el dematí. A partir de migdia s'imposarà el sol a tot l'arxipèlag amb unes temperatures que es mantenen estables, valors màxims que poden fregar o superar per poc els 20 graus a punts del nord de Mallorca. El vent continuarà bufant fluix, ho farà de mitjorn, per tant, a la mà hi trobarem molta tranquil·litat.
I són ara les 7:04. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany i en Cel López. Començam.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
El Ministeri de Drets Socials i Consum calcula que durant el 2026 finalitzaran prop de 24.500 contractes de lloguer a les Balears que a causa de la pujada dels preus de l'habitatge podrien augmentar de mitjana 4.600 euros anuals en cas de renovar-se. Es tracta de lloguers firmats ara fa 5 anys que marca la llei. Això podria afectar fins als 70.000 persones que viuen en aquests habitatges.
L'any que ve finalitzen en el conjunt d'Espanya més de 630.000 contractes de lloguer, un fet que afecta més d'1,6 milions de persones que podrien patir de mitjana un increment anual de 1.735 euros amb la renovació. Una mitjana estatal que és molt inferior als més de 4.000 que dèiem a les Balears. Una situació de preus a l'alça gairebé inassumible, sobretot pels joves, que tenen de mitjana manco poder adquisitiu.
Tenc 24 anys, visc amb ma mare, faig feina i a dia d'avui pues, està molt difícil independitzar-se.
Jo tenc 23 anys, visc també amb els meus pares. Està complicadíssim. O sigui, massa dobbers en proporció a la que cobram mensualment i les condicions en aquests habitatges que disposam són no massa bones.
Jo vivo con mi familia, alquilo junto a mis padres, porque es la manera más fácil, económica y tal de vivir.
Es complicado encontrar piso para compartir.
Es muy complicado poder acceder a un alquiler, ya sea para empezar por el sueldo y los precios de los alquileres y tal, y luego por las condiciones necesarias para un alquiler.
Les dades les ha difós el Ministeri de Pablo Bustindú i membre de Sumar, que insisteix al PSOE que s'haurien de prorrogar actualment més anys als lloguers. D'altra banda, segons Idealista, entre l'octubre del 2023 i l'octubre del 2025, el preu del lloguer s'ha encarit un 34,3% de mitjana i arrendar un pis de 80 metres quadrats ha passat a costar 300 euros més.
De fet, el darrer informe del Consell de la Joventut que s'acaba de presentar revela que la taxa d'emancipació juvenil se situa en el 16,2% en el segon semestre de l'any passat respecte del mateix període del 2023. Són dos punts manco i davant d'aquest escenari l'organisme reclama a l'administració mesures urgents per ajudar les persones d'entre 16 i 29 anys que se senten desatades davant les dificultats que tenen per accedir a un habitatge digne.
El president del Consell de la Joventut a les Illes argumenta que els salaris dels joves només pujaren 3 euros durant el segon semestre del 2024. En canvi, els pisos de compravenda i de lloguer passaren a ser els més cars de tot Espanya. El preu mitjà de compra es va situar en uns 331.000 euros i uns 1.400 euros en el cas del lloguer. Pau Emili Muñoz explica que la situació és encara més complicada per a les dones.
Per pagar un lloguer és un 112% de sou d'una persona jove, un 112%, això vol dir que encara que diguis tot el sou a pagar el lloguer, no te pots emancipar, i una altra vegada més, sense comptar menjar, llum, aigua. I les dones, joves és un 122%, perquè els sous segueixen sent més baixos.
Entre les propostes del Consell de la Joventut hi ha la reconversió d'instal·lacions obsoletes com ara hotels o el quarter de Sant Busquets a Palma per fer-hi habitatges o cedir-los a cooperatives socials. La presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, Andrea Henry, reclama solucions per ajudar aquest col·lectiu.
El que avui presentem no és només un informe, és una alerta democràtica. Si una generació sencera no pot emancipar-se, el problema no és individual, és estructural. I si no s'actua, Espanya es dirigeix a consolidar una generació que serà molt difícil revertir.
El Consell de la Joventut adverteix que la dificultat d'emancipació per part dels joves els genera una situació de desesperació que repercuteix en la seva salut mental, la vida social, la creació de cultura i la innovació.
I avui hi haurà una nova jornada de vaga dels metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat. És el document que regula les condicions laborals del personal sanitari. L'aturada d'ahir, la primera jornada, va suposar l'anul·lació de 72 operacions, 1.600 consultes hospitalàries, 200 proves radiològiques, 80 proves diagnòstiques i gairebé 3.000 consultes d'atenció primària, segons l'IBE Salut. Recordem que el Ministeri de Sanitat proposa, entre d'altres coses, reduir les guàrdies de 24 hores a un màxim màxim de 17, delimitar el nombre de les que es poden fer setmanalment o reconèixer que les lliurances o descansos obligatoris previs i posteriors no generin deutorari.
Segons el sindicat mèdic Cimeval, el seguiment i els hospitals de l'arxipèlag va ser del 85%, mentre que els centres de salut es rebaixa una mica. L'estimació és d'entre el 65 i el 70. A l'hospital de referència de les Illes Balears, a Sant Espases, desenes de metges van sortir a les portes del centre amb pancartes per fer les reivindicacions. Lamenten que la darrera proposta del Ministeri d'Estatut Marc no reculli les seves peticions. Miguel Lázaro és president del sindicat mèdic Cimeval.
Y la falta de médicos se resuelve con un estatuto marco que reconozca esta singularidad, que se nos reconozca a nivel profesional, a nivel retributivo y a nivel laboral. Pero queremos ser un grupo A1 Plus, y no es porque seamos elitistas, sino porque entendemos que otras categorías no tienen la formación, no tienen la responsabilidad y la curva de aprendizaje que tiene el colectivo médico.
També la secretària general del Col·legi de Metges, Rosa Robles, insisteix en que no poden seguir amb un estatut marc, diu, de l'edat mitjana.
Reclamamos el respeto a los derechos básicos de los trabajadores, de cualquier trabajador. Respetamos tener derecho a descansar como el resto de los trabajadores. No tener guardias de 24 horas que son agotadoras, obligatorias, en las que comprometemos la salud del médico y del paciente y la seguridad del paciente. Entonces reclamamos tener unos derechos básicos laborales. O sea, hay reducción de jornada laboral para el resto de España menos para los médicos. Esto produce un profundo enfado.
Entre els usuaris, la vaga ha generat queixes, però també comprensió. Entenen que els facultatius lluitin per millorar els seus drets. Són alguns pacients del Centre d'Atenció Primària de s'Escorxador de Palma.
Lo entiendo que están de huelga, pero es que eso sí.
Bueno, si es por millorar sus condiciones y que vengan más metges y todo eso, pues molt bé.
Bueno, yo me vine a poner hoy una incisión que tenía turno para hoy, no he podido. Me la dieron para el martes la semana que viene.
Y se coge cita, pero no hay. No hay médico y no la cogí. Voy a llamar mejor para la semana que viene. Porque si la cojo y no viene, no hago nada cogiendo la cita.
La consellera de Salut, Manuela García, recorda que tota l'activitat urgent està garantida.
Un llamamiento a la población a la tranquilidad, en el sentido de que todo lo que es urgente, todo lo que es necesario, está totalmente cubierto. Las cirugías oncológicas no son las que se desprograman. Evidentemente, cualquiera que necesite diálisis o que necesite un tratamiento urgente y agudo o crónico, pero que lo necesita en ese momento, se va a realizar y que los servicios mínimos están asegurados.
Aquesta situació de vaga està previst que s'allargui fins divendres.
I la ministra de Sanitat, Mònica García, també assegura que respecta totes les reivindicacions, però recorda que les seves competències són limitades.
Explica que bona part de les reivindicacions no es poden incloure en aquest estatut marc i s'han de situar en un altre tipus de negociacions, bàsicament en la taula de les comunitats que són les encarregades de gestionar les condicions de feina dels treballadors estatutaris en els seus territoris.
Todo lo que depende del ministerio lo hemos incorporado en el texto y de hecho son todos los sindicatos los que realmente valoran positivamente estos avances. El riesgo que tenemos con que no seamos capaces de sacar este texto adelante, más allá de las reivindicaciones que no nos competen, es que nos quedemos con el texto del año 2003.
Insistia la ministra García que, si no es renova aquest estatut marc, s'haurien de quedar possiblement amb aquest text anterior.
Aquesta vaga dels metges coincideix amb l'increment de casos de grip. Per mort d'això, l'Hospital de Sant Llàtzer ha activat 24 llits i ha reforçat el seu personal davant aquest increment progressiu de les malalties respiratòries previstes per les pròximes setmanes.
El centre hospitalari ha incorporat 11 infermeres i 7 tècnics en cures auxiliars d'infermeria. El pla de contingència d'hivern del Servei de Salut preveu l'activació de fins a 70 llits a Sant Espases, 57 a Sant Llàtzer, 9 a l'Hospital de Manacor, 20 al Mateu Orfila i 19 llits a l'Hospital Can Misses.
I encara en clau sanitària, a partir d'avui Eivissa començarà a rebre part de la nova flota d'ambulàncies. Seran 19 vehicles de transport urgent que començaran a fer feina avui i 19 més de transport no urgent. Un fet que celebren els sindicats, ja que diuen millorarà l'assistència al pacient i la feina dels professionals. Escolta'm, el delegat del Sindicat de Tècnics d'Infermeria Eivissa, José Manuel Maroto.
Por fin una flota de vehículos en unas calidades brutales. Consideramos que es una de las mejores flotas que hay a nivel de nacional, incluso europea, con unos vehículos de última generación, con muchísimas ayudas a la conducción, con unos materiales y unas calidades interiores impresionantes, donde van a hacer mucho más factible la asistencia sanitaria.
I precisament ahir la sessió plenària al Parlament va estar marcada per la vaga de metges. Ha estat la defensa de la consellera de Salut davant les crítiques de l'Esquerra per l'increment de les llistes d'espera a la sanitat. Una sessió en la qual no hi ha estat present la presidenta del govern de viatge oficial a Brussel·les, Marta Puyalto.
En absència de la presidenta, la consellera García ha protagonitzat una sessió de control en què el PSC, Més per Mallorca i Menorca han criticat l'augment de les llistes d'espera tant en les consultes per un especialista com per les operacions. Així li ho retreien la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, i la socialista Patricia Gómez.
I no es culpa ni de ses mascaretes ni d'en Pedro Sánchez. Ja està bé. Comenci a donar-nos explicacions sobre la seva responsabilitat en relació a la gestió pública. Més de 100.000 pacients. Això vol dir tota la població de Calvià i Manacor junta. Estan en llista d'espera en aquesta comunitat autònoma.
La consellera García els ha acusat de cercar excuses amb la intenció de tapar la vaga de metges.
¿De verdad que hoy quiere que creamos que viene aquí precisamente hoy en este Parlament con una batería de preguntas prefabricadas sobre salud? Es pura coincidencia. Más bien suena de una maniobra calculada, orquestada, per intentar distraer, desviar i maquillar.
I els socialistes pronostiquen que la pròrroga dels pressupostos d'enguany implicarà retallades. En resposta, Llorenç Pou, el vicepresident Antoni Costa, ha dit que les úniques retallades que ha fet l'actual govern són impositives.
On retallarà? Vostès el que estan fent en els ciutadans és condemnar-los a llistes d'espera de sanitat, de dependència i de cibavi creixent.
Desitgen que hagi retallades a les Illes Balears per poder defensar el discurs. Realment, senyor Pou, fan vostès el total ridícul.
El diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha reclamat al govern que no pugi l'impost turístic, mentre que Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha acusat Toni Costa de no fer res per contenir el turisme.
Dejar de hablar de seguir sangrando, ya sea a extranjeros, locales o españoles, con más impuestos.
Han crescut 2 milions de turistes. Ni de creixement ni contenció. Creixement pur i dur. Turistes i totxos.
Quan a les Illes Balears arribaven 16 milions de turistes i vostè anava a fer promoció turística, pensava en su decreixement?
D'altra banda, el Parlament ha rebutjat una iniciativa dels socialistes que reclamava que els ajuntaments poguessin sol·licitar declarar-se com a zones tensionades.
I com dèiem, la presidenta Proens no va participar al ple d'ahir perquè és de viatge oficial a Brussel·les. Es va reunir ahir amb el comissari de Cohesió i Reformes de la Comissió Europea, en Rafael Fito, qui va demanar que es dugui a terme una política de cohesió descentralitzada que reconegui el paper de les regions i modificacions amb la cooperació transfronterera.
Proens va proposar a Fito canviar el reglament que limita a 150 quilòmetres la cooperació transfronterera, una distància que diu que deixa les Balears a fora.
Eliminar aquest límit de 150 quilòmetres i la segona és mantenir-lo, però eliminar-lo quan se trati de regions insulars. La mà ja actua de frontera natural, per tant, nosaltres el que reclamam és que per les regions insulars que comparteixin la mateixa conca, en aquest cas la conca mediterrani, on podem demostrar que hi ha unes relacions de cooperació històrica, aquest límit de 150 quilòmetres s'hauria d'eliminar.
També ha reclamat una estratègia pròpia de les regions insulars, és a dir, que es diferenciïn de les regions costaneres.
Tenim tota una sèrie de desavantatges en la resta de territoris que cal tenir en compte. La discontinuïtat territorial, la dependència del continent, per exemple, en matèria energètica, en matèria econòmica, en matèria d'exportacions, els efectes, repetir del canvi climàtic, especialment durs a les regions insulars, la manca de mà d'obra o la carestia del nivell de vida a les regions insulars.
La cap de l'executiu li ho ha demanat durant la reunió ahir a Brussel·les en el marc de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània. També hi han assistit representants de Catalunya i Occitània i han reclamat que les euroregions continuïn sent protagonistes en un moment en què veuen que la presa de decisions s'està centralitzant.
Això va ser ahir, però l'agenda de Marga Provenç a Brussel·les continua avui.
Així és, i a les 9 del matí assistirà a una reunió de l'Intergrup de les Illes, Comitè Europeu de les Regions, i de l'Intergrup de Mars, Rius, Illes i zones costaneres. Més tard, ja a l'hora baixa, presentarà el dictamen per un turisme sostenible i resilient a la Unió Europea, estratègia de gestió equilibrada i adaptativa. Ho farà el ple del Comitè Europeu de les Regions.
7 i 9 minuts.
Aquest Nadal, tria un torró de mel com Déu mana. Amb mel de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I 171 persones migrants han arribat a les Balears en menys de 24 hores. A bord de 10 embarcacions els han localitzat en aigües de Formentera, de Cabrera i també del sud de Mallorca.
Així és, el tripulant són d'origen magrebí i també subsaharià. Les darreres persones migrants que s'han localitzat han estat trobades a les 9 i a les 10 del vespre a la línia de costa de Cabrera. Els han interceptat el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil i també Salvament Marítim. Amb aquestes, des de principi d'any fins ara, han arribat a l'Arxiv més de 6.900 persones a bord de 380 embarcacions.
I tot quan hem sabut que gairebé el 70% dels menors que viuen en centres d'acollida a Mallorca són menors migrants no acompanyats. En aquests moments en són 440, una xifra que, segons el conseller insular, s'ha disparat des del 2023 ençà.
Aquest dimarts i dimecres, prop de 300 professionals del sector reuneixen a Alcúdia en el segon congrés sobre infància vulnerable per abordar diferents problemàtiques, com ara la mirada dels infants cap al sistema judicial o la seva participació efectiva en les polítiques públiques. Reivindiquen posar les necessitats de l'infant al centre, precisament, d'aquestes polítiques. Jorge Cardona és catedràtic de Dret Internacional Públic.
Un niño, una niña, un adolescente migrante no deja de ser niño o niña por haber cruzado una frontera. Se es igual de niño antes de cruzarla que después de cruzarla. Y, por lo tanto, la comunidad los tiene que atender como niños y niñas. Niños y niñas que están solos y necesitan que el sistema de protección los acoja.
El Consell de Mallorca disposa d'un pla d'acolliment residencial per ajustar els recursos a la situació de cada menor. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
Actualmente con una medida de protección de cualquier tipo, en una situación de desamparo, estamos en 1.200 menores en los diferentes servicios que tenemos, tanto de acogida en familia de acogida como en servicios residenciales.
Organitzen aquest segon congrés sobre infància vulnerable, UNICEF i el Consell de Mallorca.
I els migrants residents a Eivissa, que tot i estar empadronats, no hagin regularitzat la seva situació, no podran obtenir la targeta de transport de l'illa. Una mesura inèdita fins ara a les Balears i que el Partit Socialista critica com un càstig a un col·lectiu vulnerable d'ànima nau.
El Consell d'Eivissa havia detectat diversos casos de frau, uns de turistes que obtenien i empraven la targeta de transport durant les seves vacances a l'illa. Altres la demanaven sense demostrar la seva residència, ho explica Mariana Joan, vicepresident del Consell d'Eivissa.
El que no pot fer el Consell Insular és avalar per un costat gent que s'aprofiti de que està per aquí, a Eivissa, temporalment, i per tant, tingui aquesta subvenció que està pensada per residents, o gent que directament no està complint la legalitat. Per tant, el Consell Insular no pot avalar il·legalitats o situacions d'il·legalitat.
El Partit Socialista creu que aquesta mesura és un càstig contra els migrants que viuen a Eivissa i que es troben a l'espera de legalitzar la seva residència. És Elena López, portaveu del PSOE al Consell d'Eivissa.
No tens DNI, no tens NIE i estàs empadronat, l'única sortida per poder anar en transport públic és que vagis via algun dels serveis socials. En Vicent Marillas, Partit Popular d'Eivissa, ha adelantat a Vox per la dreta perquè no s'aplica a altres territoris on sí que governen amb ells.
L'administració insular recorda que els migrants residents sense papers poden tramitar el títol de transport gratuït amb un informe de vulnerabilitat.
I el conductor d'un camió ha quedat atrapat dins el vehicle després que aquest carregat amb material de construcció hagi bolcat aquest dimarts vespre. L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 5 de la carretera que va de Porreres a Campos.
Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat els bombers de Llucmajor, també de Felanitx, per excarcerar el conductor. També els serveis sanitaris que han atès l'home i l'han traslladat fins a un centre hospitalari amb ambulància.
I la fàbrica de Gin Xoriguer al Port de Mó estarà aturada un mes fins que es retirin les restes de pedra i terra de l'esllavissament del penya-segat que es va produir a final de la setmana passada i se'n pugui garantir la seguretat. Axel Camarasa.
El col·lapse de part de la costa d'Esmoret, un carrer tancat fa 20 anys damunt Xoriguer, ha provocat que la meitat de la fàbrica s'hagi d'aturar. Correspon a la zona d'Envasat. Aquest dimarts ha començat la retirada de les restes. L'estructura no està afectada, però s'ha de bloquejar el perill de nous enderrossalls. Tampoc hi ha electricitat, però des de la fàbrica asseguren que tenen prou estoc fins al mes de març. Dolfo Vilafranca és el director de Gin Xoriguer.
De lo que és l'estructura de lo que és la fàbrica no es veu afectada. Amb el
la qual cosa, una vegada puguem garantir que no hi haurà més enderrossades o puguem bloquejar si es produeix, podríem nosaltres iniciar la nostra activitat normal. Hi ha que veure que també part d'Isabel II està apujada damunt aquest muro. Per tant, a nosaltres malament, però també hi van darrere les cases que estan a Isabel II.
L'Ajuntament ha enviat una empresa per retirar terra, pedres i blocs de marès i revisar de si més parts poden desprendre's d'aquest penya-segat. Aquest dimecres s'ha convocat un comitè executiu del Consorci del Penya-segat per veure com s'ha d'abordar aquest problema que l'Ajuntament insisteix no pot solucionar tot sol. El batlle de Mo és Héctor Pons.
Aquí creiem que hi ha una actuació de l'Estat, una aportació de l'Estat. Jo vaig ratllar amb ells dia 6 mateix. I estan fent feina, estan valorant quines formes poden tenir d'ajuda amb Mos i m'ho reunirem també en els pròxims dies amb ells.
Fons de l'impost de turisme sostenible estan possibilitant el desbrossament dels trams del Penyal i també s'està actuant en dos projectes a la costa de Ses Voltes i a un tram de la costa Corea.
I el jutge desestima la petició d'un grup d'empresaris de Ciutadella i autoritza mantenir la plaça d'Esborn per a vianants. Carles Marcàs.
El jutjat contenciós número 4 de Palma rebutja les mesures cautelars sol·licitades. Els empresaris havien demanat que l'Ajuntament revertís de manera immediata les actuacions realitzades, com ara la reobertura al trànsit de la plaça d'Esborn i la recuperació de les places d'aparcament, entre d'altres. No obstant, el jutge considera que l'interès general de mantenir la situació urbanística ja executada preval sobre els interessos particulars, majoritàriament econòmics, dels comerciants que van denunciar. Els afectats també han vist frustrada una altra denúncia, en aquest cas el Servei de Patrimoni Insular, per la instal·lació de bancs i jardineres a la plaça. El Consell els diu que no suposen cap infracció i que qualsevol actuació en aquest sentit és competència municipal. Sandra Moll és regidora d'Urbanisme de Ciutadella.
Aquesta denúncia durà el seu tràmit judicial, bueno, pues ja resoldrà, ¿vale? El tema desmobiliari, el Consell Insular ens ha donat la raó, que per tant nosaltres podem incorporar mobiliari urbà que consideram en el nostre municipi.
Paral·lelament, es treballa en un concurs d'idees per a la reforma de la cèntrica plaça, una actuació que, adverteix la regidora, suposarà encara més restriccions a la zona.
Llavors, això implica un temps on les repercussions encara seran més greus, perquè aquesta plaça, en el moment que s'hagi de rehabilitar, molt probablement quedarà tancada al seu accés directe. O sigui, segurament ni a nivell peatonal se podrà accedir mentre hi hagi aquestes reformes, no?
La plaça d'Esborn va quedar sense cotxes el passat mes de juny, aprofitant les festes de Sant Joan.
I d'aquí 3 minuts arribarem a les 7:30. Repassam ara la premsa. Avui, Caterina, se centra en les protestes dels metges.
Sí, és tal i com vos hem informat des de primera hora d'aquest matí. Començant per última hora, seguiment massiu a la primera jornada de la vaga de metges, a la imatge de portada i llegint, de fet, el missatge d'una gran pancarta per un estatut propi pels metges i facultatius. Diario de Mallorca, la fotografia de portada, és per la vaga també de metges que, com vos hem informat, va arrencar ahir mateix. Un titular que comparteix, a més, protagonista amb la preocupació dels llogaters per l'increment dels lloguers fins a 69.000 inquilins exposats a pagar 4.600 euros de mitjana més l'any que ve. Llegim ara els digitals. Ara Balears aposta pel sector ramader, en aquest cas la producció de llet a Mallorca ha minvat 3 milions de litres en 4 anys. OK Baleares es fa ressò de les novetats sobre el cas Coldo. L'exassessor de qui va ser el ministre Ábalos apunta ara a la participació de Francina Armengol en les contractacions de mascaretes investigades. Mallorca Diari obre en clau econòmica. En aquest cas, el govern prepara una pròrroga dels pressupostos que no impliqui, però, retallades per l'any que ve, tal com vos vam avançar aquí en una entrevista a l'Informatiu Matí la setmana passada. El Menorca. El Consell introdueix el castellà en un nou reglament lingüístic. A Eivissa, el diari, llegim, les pitiuses estrenen les noves ambulàncies en queixes sindicals, mentre que el periòdico es fa ressò de les aturades dels sanitaris, també diu el 85% dels metges de l'Hospital de Can Misses fan seguiment de la vaga. La fotografia de portada és pels 100 anys de la banda de música Ciutat d'Eivissa al Teatre Pereira.
I de la premsa estatal avui té la vista posada la sentència del Tribunal Suprem sobre l'exfiscal general.
Sí, que també us contarem, però us avançam. En aquest cas, El País diu que l'acusat o una persona del seu entorn, això sí, o entre comilla, van entregar els correus. Mateix argument, en aquest cas, pel diari ABC, diu que García Ortiz es va votar o va cabrantar sense justificació el deure de reserva, també ho posa entrecomillat. I La Vanguardia, llegim en aquest cas, és per un altre argument, encara que el tema de García Ortiz ocupa gran part de la portada, però insisteix en l'epidèmia de la grip, diu que s'accelera i ja, de fet, és la pitjor en els darrers 15 anys. Acabant ja amb la lectura del diari El Mundo, Sánchez diu torna a qüestionar la condemna a la fiscal general de l'Estat.
Manquen uns segons per arribar a les 7:30. Ara de resumir, els titulars: més de 70.000 ciutadans de les Balears s'exposen a l'increment del preu del lloguer l'any que ve.
El Ministeri de Drets Socials i Consum calcula que durant el 2026 finalitzaran més de 24.000 contractes i que per mort de l'augment dels preus de l'habitatge podrien pujar de mitjana 4.600 euros anuals en cas de renovar-se. Una situació de preus a l'alça que afecta molt a la població més jove.
Tenc 24 anys, visc amb ma mare, faig feina i a dia d'avui pues, està molt difícil independitzar-se.
Jo tinc 23 anys, visc també amb els meus pares, està complicadíssim. O sigui, massa dobbers en proporció a la que cobram mensualment i les condicions en aquests habitatges que disposam són no massa bones.
De fet, la taxa d'emancipació juvenil ha tornat a baixar i se situa en el 16,2% segons el darrer informe del Consell de la Joventut.
I nova jornada avui de vaga dels metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat.
La primera jornada d'aturades ahir la van secundar les Balears, el 85% dels professionals als hospitals i prop del 70% als centres de salut, segons el sindicat mèdic. A més, per mort de la vaga es van anul·lar 72 operacions, 1.600 consultes hospitalàries i gairebé 3.000 d'atenció primària.
I rescatades 171 persones migrants a les Balears les darreres 24 hores a bord de 10 embarcacions diferents.
Els han localitzat en aigües de Formentera, a Cabrera i al sud de Mallorca, i els tripulants són d'origen magrebí i subsaharià. Amb aquestes, des del principi d'any fins ara, han arribat a l'arxipèlag més de 6.900 persones a bord de 380 embarcacions.
I Coldo García apunta la participació de l'expresidenta del govern, Francina Armengol, en contractacions fraudulentes per intentar així que el Suprem assumeixi tota la causa contra ell.
L'actual presidenta del Congrés i expresidenta balear no està imputada en la causa, però l'exassessor d'Avalos intenta implicar-la perquè sigui el Suprem el que assumeixi tota la instrucció que ara du l'Audiència Nacional.
I avui estarem encara pendents de les reaccions a la sentència del Tribunal Suprem de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelar dades del cas de frau fiscal de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
Una sentència en què es considera provat que va ser l'exfiscal general o algú del seu entorn qui va filtrar el correu electrònic on la defensa de l'empresari Alberto González Amador s'oferia a reconèixer dos delictes fiscals a canvi de pactar amb la Fiscalia. Avui aquesta sentència s'entrarà el darrer cara a cara de l'any entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
I de la cultura, aquesta matinada hem conegut la mort de Robi Iniesta als 63 anys. Històric líder d'Extremoduro també va fer carrera en solitari.
Fa un any va haver de suspendre la seva agenda per problemes de salut, qualificat com el darrer gran filòsof del rock espanyol i també un referent per altres formacions i artistes.
I moment ara per conèixer quina serà la previsió del temps per aquest dimarts, per aquest dimecres, l'hivern a les Balears. Hem de dir, però, que serà càlid i normal amb precipitacions, segons les previsions que ha fet l'Agència Estatal de Meteorologia.
De cara als pròxims dies, l'AEMET pronostica temperatures més altes fins dijous i un canvi de temps per diumenge que deixarà pluges acompanyades de fang a partir de dilluns que ve, a més de boira, sobretot a Mallorca. Maria José Guerrero és la delegada territorial de l'AEMET a les Balears.
A partir del sábado, una baja que está situada sobre África nos afectará más de lleno a partir del domingo y más claramente a partir del, del lunes, todo el lunes, que con ese recorrido que hace esa baja, y si se cumplen los pronósticos, claro, ese recorrido por el desierto, pues traerá lluvias en forma de barro.
Ho va dir María José Guerrero a la presentació, a la previsió de tota la pròxima estació, de tot l'hivern, que començarà dia 21 de desembre i deixarà enrere la 13a tardor més càlida del 1961 ençà, una estació en què també s'han registrat una seixantena de nits tropicals a Mallorca i a les Pitiüses, que és l'illa on més n'hi ha hagut de tempestes.
Ara sí, sapiguem quina jornada ens espera avui dimecres. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui mantindrem alguns intervals de núvols baixos a primeres hores, com ha passat també aquests darrers dies, també amb algunes boires. A partir de migdia ja tindrem un cel destapat arreu, això sí, qualque pinzellada de núvol prim. Temperatures sense canvis significatius i vent que bufarà fluix de migjorn.
Informatiu Matí. Esports.
I encetem la informació dels esports. Ho fem parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que ha quedat eliminat de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, l'equip d'Antonio Vadillo va perdre per 5-3 a la pista de l'Inter Movistar. El conjunt mallorquí perdia per 3-1, a falta de 3 minuts per acabar el partit, però aconseguiren forçar la pròrroga. El temps extra, el conjunt madrileny, en 2 gols, va sentenciar l'eliminatòria. És el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
En un día donde no hemos hecho un gran partido contra un rival como Inter, pues lo hemos tenido ahí contra las cuerdas, ¿no? Hasta el final también. Y ahora lo que nos toca es descansar, levantar la cabeza. Hay ciertas situaciones en el juego que nos tienen que servir para madurar, porque la idea es jugar muchos partidos de como el de hoy, de donde no hay red, donde no hay margen, y hay situaciones que tenemos que saber controlar, ¿no?
I el capità Carlos Barrón reconeix que el vestidor està tocat, però ja s'ha de centrar en la lliga regular.
Bueno, realmente anímico el equipo está fastidiado, ¿no? Porque es una competición que se nos va. Pero sí que es verdad que tenemos otra final este sábado. Es verdad que hay que pasar ya página rápidamente por la importancia que tiene el partido de este sábado. Y luego de Inter aún queda mucho. Nos tenemos que centrar en el partido de este sábado contra Tudela, que nos jugamos un pase a la Copa de España.
Idò el Palma, que diu adeu a la Copa del Rei, i ho fa contra un rival, l'Inter Movistar, en qui es tornarà a enfrontar d'aquí a poc menys d'un mes. Serà el 3 de gener al Palau de Sant Moix a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. I en futbol ja sabem quan es jugaran els partits dels 16 de final de la Copa del Rei, eliminatòria que es disputarà la setmana que ve. El Mallorca jugarà dimarts a les 7 a Riazor contra el Deportivo de la Corunya, i l'Atlètic Balears rebrà dos dies després, dijous a les 9 del vespre, la visita de l'Atlètic de Madrid a l'estadi Balear. El conjunt blanquiblau, que ja sap el que és eliminar a un equip de primera divisió com l'Espanyol, vol continuar el somni i rebrà ara a un equip de nivell Champions, com és l'Atlètic de Madrid. El tècnic del conjunt blanquiblau, Luis Blanco, es mostrava molt content amb aquest emparellament.
Cualquier equipo, ¿no? Si hubiese tocado, hubiese estado muy bien. Y hemos, bueno, ya lo que el hecho de llegar aquí ya es súper importante y tiene mucho mérito. Y vuelvo a decir, vamos a disfrutar compitiendo contra uno de los mejores equipos, no de España, sino a nivel europeo y a nivel mundial. O sea que estamos súper contentos.
També destaquen aquestes eliminatòries. El Madrid jugarà contra el Talavera i el Barça s'enfrontarà al Guadalajara. I per la mare de la Lliga, el Mallorca continua fent feina per rebre l'Elge Sant Moix. A l'entrenament d'ahir hi va haver un gran protagonista, Leo Román. El porter eivissenc va tornar a trepitjar la gespa de Son Bibiloni, ja recuperat de la seva lesió, i podria arribar al partit de dissabte. Qui també s'ha recuperat i ja entrena amb el grup és el lateral Toni Lato. D'altra banda, els dubtes per al partit contra l'Elge són Pablo Torre i Antonio Raillo. El capità del Mallorca va entrenar amb el grup en precaució i està a l'espera d'una màscara protectora. Pel que fa a Pablo Torre, el migcampista va abandonar ahir l'entrenament per unes molèsties, i la baixa segura per aquest partit importantíssim contra l'Elx és la del migcampista Samu Costa per sanció. I més a futbol, perquè hi vàrem tenir nova jornada A la Champions, victòria del Barça per 2-1 contra l'Eintracht de Frankfurt amb dos gols de Koundé. És el jugador del conjunt català, Pedri.
Bueno, aparte de los tres puntos y porque veníamos del partido del Chelsea, queríamos cambiar esa última derrota que tuvimos. También era el primer partido en el Camp Nou de Champions y queríamos llevarnos una victoria y dársela a la afición. Y por todo eso íbamos con una motivación extra para ganar los tres puntos.
I també va guanyar l'Atlètic de Madrid per 2-3 al camp del PSV, marcaron Julián Álvarez, Janko i també Sorloth. El tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone, diu que li va agradar molt el seu equip.
Encantó el equipo tuvo una fe en lo que planeamos, en sacarle tiempo al rival, en no dejarlo jugar el partido que querían jugar. Sí, es verdad que tuvieron situaciones de gol porque juegan bien, pero lo llevamos a un estado donde se jugó el partido que nosotros queríamos.
I avui juguen els altres tres representants espanyols i tots tres juguen a casa. El Villarreal rebrà el Copenhague quan falti un quart per a les 7 i a les 9 el Madrid, també el Bernabéu, rebrà la visita del Manchester City. El conjunt blanc necessita guanyar després de caure en Lliga contra el Celta. El tècnic del Real Madrid, Xavi Alonso, molt qüestionat, diu que el seu equip està preparat per guanyar.
El equipo está unido, está convencido. Todo el mundo está convencido de que podemos ganar mañana. No hay, creo que nadie que tenga dudas, pero para ello tenemos que jugar un buen partido, tenemos que jugar con un buen ritmo, con una buena intensidad, competir, y de eso no hay ninguna duda.
Partidàs al Bernabéu a les 9 del vespre, Madrid-Manchester City, també a la mateixa hora a les 9, un altre partidàs a Sant Mamés, l'Atlètic Club rebrà la visita del Paris Saint-Germain.
Gràcies, Miqui, 7:41 minuts. Fem una pausa.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Què ha de tenir un Nadal per saber mallorquí? Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna al Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna al Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. No, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure un cas.
Ara, sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, diuen no. Que és meu cas. El meu cas també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IV3 Ràdio.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
Passen 43 minuts de les 7 del matí. Vos ho dèiem a l'inici de l'informatiu. L'exassessor ministerial, Koldo García, apunta la participació de l'expresidenta del govern, Francina Armengol, en contractacions fraudulentes per intentar així que el Tribunal Suprem assumeixi tota la causa contra ell.
L'actual presidenta del Congrés i expresidenta balear no està imputada en la causa, però l'exassessor d'Avalos intenta implicar-la perquè així, com és aforada, sigui el Tribunal Suprem el que assumeixi tota la instrucció que ara du l'audiència d'audiència nacional. Així ho ha demanat en un escrit remès a l'alt tribunal, en el qual també sol·licita que revoqui la seva entrada a presó provisional, oferint-se a pagar una fiança per a poder sortir de la presó.
I l'endemà que s'hagi conegut la sentència del Suprem en què es considera aprovat que va ser l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, o algú del seu entorn que va filtrar el correu electrònic on la defensa de l'empresari Alberto González Amador s'oferia a reconèixer dos delictes fiscals a canvi de pactar amb la Fiscalia, la seva successora, Teresa Peramato, ha de jurar o prometre el càrrec davant del rei Felip VI. Serà el mateix dia en què el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo s'enfrontaran en el darrer cara a cara de l'any en una sessió al Congrés dels Diputats que es veurà esquitxada per la decisió de l'alt tribunal.
Feijóo demanarà a Sánchez per la credibilitat del seu govern i és previsible que li torni a exigir la dimissió i també eleccions anticipades. De la sentència, però, ja se n'ha parlat en les darreres 24 hores i mentre que l'executiu espanyol continua defensant l'ex fiscal, els partits de l'oposició critiquen la gestió del socialista. Un dels darrers en pronunciar-se ha estat el president espanyol qui ha carregat contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui també és parella, ho hem de recordar, de González Amador.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
I precisament Ayuso ha lamentat l'ús, ha dit que s'ha fet de les institucions i ha alabat, ha lloat que l'Estat de dret funcioni.
Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, porque son instituciones, insisto, de todos los españoles, que estas prácticas no pueden consentirse y que por eso han dado la vuelta al mundo, como hemos visto en estos días, y para ello animo a ver la prensa internacional. Esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar, por tanto, a que todo valga.
I segons el PP, el Suprem ha confirmat que qui va ser fiscal general és un delinqüent i diu que el president Pedro Sánchez hauria de seguir les passes de García Ortiz i dimitir. La portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz.
Entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en el que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente.
I recordem que la sentència condemna García Ortiz tant per haver filtrat el correu com per la seva nota informativa emesa per Fiscalia per desmuntar la notícia falsa sobre les negociacions de González Amador. Assegura la sentència que el fiscal general no pot respondre a una notícia falsa mitjançant la comissió d'un delicte.
I el Consell de Ministres ha aprovat la destitució d'Antonio Hernández com a director del Departament de Coordinació Política del Gabinet de la Presidència del Govern Central per presumptes casos d'assetjament sexual perpetrats pel seu superior Paco Salazar. La portaveu de l'executiu espanyol, Pilar Alegría, qui va mantenir un dinar amb Salazar quan ja es coneixien les primeres denúncies, ha reconegut que va ser una errada i manté que se sent traïda per ell.
El dolor i la indignació i sobretot la traïció que puedo sentir yo y que puede sentir también todo mi partido es absoluto. También les diré que ese dolor no es ni similar ni comparable al que pueden sentir las víctimas, que son a ellas a las que hay que acompañar.
I el Congrés dels Diputats ha aprovat tramitar una llei per estendre l'ús de les llengües cooficials a tota l'administració i permetre, per exemple, que els documents en català, euskera i gallec s'admetin sense necessitat de traducció. Ha estat amb els vots del PSOE, de Junts i de tots els grups que la proposaven i la negativa del PP, de Vox i UPN.
Entre d'altres, la iniciativa planteja reformar la llei orgànica del poder judicial perquè els treballadors de l'administració de justícia hagin de demostrar un coneixement suficient i adequat de la llengua cooficial del territori on exerciran una reforma, hi ha una reforma de la llei d'educació per establir que tots els alumnes assoleixen el domini ple i equivalent en la llengua castellana i en la cooficial. El diputat de Sumar Més, Vicenç Vidal, ha intervingut en el Congrés durant el debat d'aquesta proposició de llei orgànica. Ha dit que Josep Maria Llompart, de qui enguany se celebra el centenari, estaria escarrufat dels discursos d'odi que ha hagut de sentir a la cambra baixa.
I davant l'odi La resposta és legislar, legislar en positiu, en drets. I per això aquesta proposta en defensa del plurilingüisme, en defensa dels drets lingüístics. I donem resposta en aquest odi als carrers, donant suport a l'obra cultural, a Joves per la Llengua i a totes les entitats que així es manifestin. I també a les places, perquè els hi faci més ràbia, amb alegria. I cantarem en defensa de la diversitat de la nostra llengua. Amb alegria tornarem a cantar T'estimo, t'estime, t'estimo.
Discursos com el que ha fet el diputat de Vox, Jorge Campos.
Señorías, voy a traducir este título tan pomposo, escrito en lengua cínica, a lengua española. Significa, proposición de ley orgánica para acabar con el español como lengua oficial y común de todos los españoles y pisotear los derechos de los ciudadanos en toda España, así como lo llevamos haciendo desde hace décadas en las comunidades autónomas.
El diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro Vidal, ha qualificat d'històric el fet que la proposició hagi arribat al Congrés. Ha parlat en representació de tots els diputats que han impulsat la iniciativa.
Pues se trata, señorías, de que los hablantes de catalán, euskera y gallego dejen de ser ciudadanos de segunda ante la administración central. Señorías, quin és l'objectiu que perseguim? Volem garantir el plurilingüisme real a l'Estat i ho fem corregint el biaix monolingüe de les institucions estatals.
Hem arribat a les 7:50 minuts. I vols parlar, mare, de la pesta porcina africana? Un jutjat de Cerdanyola del Vallès a Barcelona investigarà l'origen del brot d'aquesta malaltia per un presumpte delicte contra el medi ambient davant les sospites que el CEP procedeixi d'un laboratori que fa feina amb el virus. Tot això quan les associacions del sector agrícola, SAGA i Unió de Pagesos han demanat al govern de la Generalitat que intensifiqui el control de la fauna salvatge i insten a sacrificar els porcs senglars que siguin necessaris perquè el virus no afecti cap granja.
De fet, s'ha reunit per primera vegada el comitè auditor en matèria de bioseguretat format per 6 científics que hauran d'investigar l'origen del focus de la pesta porcina a la zona de Cerdanyola del Vallès. Mentre que la seva investigació comença, el que segueix en marxa és la zona de contenció. Els agents rurals de Catalunya destaquen que no hi ha hagut incompliments i la Generalitat anuncia que el brot s'ha contingut 11 dies després. Asseguren que la majoria de porcs senglars que s'han localitzat morts aquests dies són animals atropellats i, per tant, es descarta que el virus s'hagi estès sense control. La subinspectora del cos d'agents naturals és Janet Puiggròs.
Aunque sabemos que son fechas delicadas, que a la gente le gusta ir al medio natural a buscar el tío, pues hemos tenido un alto grado de cumplimiento. Solo tenemos palabras de agradecimiento y animaros a continuar colaborando con nosotros y dejando de ir al medio natural.
Hem de dir que el preu de la porcella es manté malgrat les conseqüències del brot de pesta porcina que afecta Catalunya. Aquesta setmana la Llotja de Mallorca s'ha aconseguit mantenir el preu de la porcella en 75 euros la unitat de més de 9 quilos la canal. A Menorca, la davallada de preus que ha generat l'alarma per a la pesta porcina és lleugera. Tot i això, Pau Salor, qui es dedica a la cria de porcelles a Ciutadella, reconeix la incertesa que tot plegat genera. Gemma Carrasco.
Pau Salort es dedica a la cria de porcelles des de fa 15 anys. Confia que la crisi del sector que ha esclatat a la península no perjudiqui gaire els productors de Menorca. Creu que l'impacte que tindrà sobre els preus serà limitat, però reconeix que la situació genera incertesa. L'escoltam.
Tot això fa por, que cada dia és una sorpresa. Sempre, o llengua blava, o pesta porcina, sempre hi ha.
Manté unes 60 truges en producció constant. Durant l'estiu subministra porcellots a una desena de restaurants i enguany també ha potenciat la venda directa a particulars durant la temporada baixa. Ven els animals per uns 12 euros al quilo, un preu que ja han aprofitat molts consumidors abans que el seu valor incrementi amb la campanya de Nadal quan el consum puja.
Sí, sí, ho estan fent. L'any passat hi havia gent que me demanava una porcella i jo dic, jo te la puc vendre, la porcella, però és que està caríssima. I enguany s'han adelantat i m'han dit, Pau, preparem una porcella. I així venia i la guardaven ells. Se l'enduen a casa seva, la guardaven i per Nadal la descongelaran i se la menjaran. I l'han comprat molt bé, de preu.
Darrerament ha subministrat entre 30 i 40 porcelles cada setmana, moltes de les quals envia a Mallorca, on té un únic client.
I avui el president del govern espanyol es reuneix amb el president de Palestina, Mahmoud Abbas. Està previst que reforci el suport polític i financer d'Espanya a l'Autoritat Nacional Palestina.
Això en un moment en què es treballa per aconseguir la pau al Pròxim Orient. Aquesta serà la segona visita d'Abbas a Espanya des que el govern central va reconèixer Palestina com a estat. A part de reunir-se amb Sánchez, també es trobarà amb Felip VI al Palau de la Zarzuela.
I la jutgessa que instrueix la causa penal de la Dana de València, que va deixar 230 morts, ha citat a declarar novament José Manuel Cuenca, excap de gabinet de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, després dels missatges de WhatsApp aportats per l'exconsellera Salomé Prades. Haurà de comparèixer divendres que ve.
La instructora ha acordat tornar a rebre declaració com a testimoni de Cuenca, qui, segons els missatges remesos per Prades al jutjat, va demanar 6 minuts abans de les 8 del vespre que no es confinés cap població, tot i que la situació a aquella hora ja era crítica a la comunitat.
I el president del Centre d'Investigacions Sociològiques, José Félix Tezanos, ha assegurat-se absolutament independent. Ho ha dit durant la compareixença a la Comissió d'Investigació del Senat sobre la gestió que fa al capdavant de l'Institut Demoscòpic Estatal, on també ha negat haver rebut instruccions del govern espanyol i ha remarcat i ha marcat les crítiques cap a la seva tasca en una estratègia política.
Tezanos ha reconegut ser militant socialista i tenia afinitat amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Respecte a les errades en els resultats de les enquestes del CIS, manté que ells fan estimacions i no prediccions.
Las adivinaciones en el terreno de los adivinos, de las casas de apuesta. Nosotros insistimos continuamente que lo que el CIS está haciendo en este momento son estimaciones.
I de la crònica internacional, les mirades avui estan clavades a Oslo, on s'entreguen avui els Premis Nobel i s'acaba de confirmar que l'opositora veneçolana Maria Corina Machado no anirà en persona a recollir el Premi Nobel de la Pau.
Així ho ha confirmat el director de l'Institut Nobel en una televisió pública noruega. Això quan ahir es va suspendre també la roda de premsa que havia d'oferir Maria Corina Machado a Oslo, ciutat on aquest dimecres unes 200 persones han sortit al carrer per protestar està contra la concessió del Nobel de la Pau a l'opositora veneçolana, cosa que el president de Venezuela, Nicolás Maduro, els ha agraït.
No war, no blood for oil. Thank you very much, Oslo. Thank you very much, Noruega.
También pusieron afiches por toda la ciudad. No al Nobel sangriento. No sé de qué hablan porque yo en esos temas no me meto.
I continuem parlant de Venezuela perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que el seu homòleg, Nicolás Maduro, té els dies comptats i no descarta una invasió terrestre.
Davant d'aquesta amenaça, el ministre de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha dit que estan preparats per lluitar per la seva llibertat i que han respost de manera digna fins ara.
Tenemos la determinación de pelear, de luchar, de batallar por nuestra libertad. Es una determinación no nueva, de siempre, pero está reforzada hoy. Y está reforzada con armas.
I a partir d'avui, Austràlia, l'organisme encarregat de la seguretat en línia, l'eSafety, fa complir amb la nova normativa sobre les xarxes socials, la qual prohibeix als menors de 16 anys tenir perfils en aquestes plataformes.
Els processos de verificació de l'edat es faran per diferents canals i l'organisme encarregat, mitjançant un comunicat, ha advertit que no dubtarà a prendre mesures si no es compleix la normativa. Les sancions es poden enfilar fins als 49 milions i mig de dòlars australians. De tot això en parlarem a les 8 i mitja amb l'expert en pantalles, Jordi Llebrés.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Enguany es commemoren 77 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. Va ser un 10 de desembre, com avui, del 1948, quan es va signar aquesta declaració de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Aquí a les Illes es commemorarà de diferents maneres. Un dels punts claus és a Palma. A les 6 de l'hora baixa hi haurà un concert i després una encesa d'espelmes i una nova lectura de la declaració.
Ahir, de fet, ja es va fer un acte solemne al Parlament de les Illes amb una primera lectura institucional dels 30 articles en un acte que va reunir diputats, representants públics i activistes. Avui de matí a Calvià es farà una breu lectura institucional al migdia, però el gruix i el caràcter més participatiu de la jornada se centraran a Palma, on es vol reforçar la necessitat de seguir vigilant i defensant uns drets que 7 dècades després continuen amenaçats arreu del món. I tot i que les notícies de vegades no diuen el mateix, s'ha de ser optimista. Carles Martín és el portaveu d'Amnistia Illes.
Que convoquem a tota la ciutadania que participi, que se celebrarà a la plaça d'Espanya de Palma a les 6 de la tarda, on es llegiran els articles i comptarem a la intervenció de cantants que conviuen aquí a les Illes.
7:59, acabem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I amb una notícia que coneixíem aquesta matinada, la mort de Robert Iniesta, líder d'Extremo Duro, als 63 anys, fa un any, va haver de suspendre la seva agenda per problemes de salut. Qualificat com el darrer gran filòsof del rock espanyol, les seves cançons han estremit generacions de seguidors i han estat referent també per altres formacions i artistes. Amb la música d'Extremo Duro, arribarem a les 8.